Via Lliure Podcast.
Els instants estàvem parlant, evidentment, de cinema amb els pantalleros, ara que són aquestes dates de grans festivals i de cinema, no? Hem tingut els... o també de gales de premis, no? Els Goya, hi ha hagut la Berlinale, aviat venen els Gaudí, venen els Premis Oscars. Avui ens volíem fixar en un discurs que ha estat absolutament viral aquesta setmana, que va fer precisament en l'entorn del Festival de Berlín, a la Berlinale, diumenge passat, l'actriu britànica Emma Thompson. El moment va passar a la roda de presentació de la roda de premsa, la presentació de la pel·lícula que es diu Good Luck to You, Leo Grande, on l'actriu Emma Thompson interpreta una mestra, una professora de 55 anys, a la qual se li mor el marit. I a partir d'aquí entra en un debat intern perquè se n'adona, pren consciència, que no ha tingut mai cap orgasme i contracta un gigoló. I per això la pel·li, en fi, una pila de nus integrals d'ell, que és un home jove, i ella, que és una dona madura. Doncs bé, la premsa, a la roda, precisament, li va preguntar a Emma Thompson sobre la preparació d'aquest personatge, no? I d'aquesta dona vídua. I ella va explicar que no li va costar massa entendre-la, i la mateixa explicació deriva en una reivindicació realment commovedora, molt sincera, sobre el cos de la dona, on l'actriu fins i tot es va aixecar de la cadira per explicar-se. El moment de la roda de premsa que s'ha fet viral és aquest.
No estem acostumats a veure cossos naturals a la pantalla. Acostumem a veure cossos que han estat tractats. No puc quedar-me davant del mirall com si res. Perquè si em quedo dreta davant del mirall, em moc, em poso alguna cosa, em giro cap a un costat, faig alguna cosa. No em puc quedar simplement així dreta. Per què ho hauria de fer si és espantós? Per tant, aquest és el problema, no? Que les dones ens han rentat el cervell perquè odiem el nostre cos tota la vida. És un fet. Tot el que ens envolta ens recorda com d'imperfectes som. Tot està malament amb el nostre cos. Tot està malament i tu t'has de mostrar així. Així que intenta quedar-te davant d'un mirall així i no et moguis. No te'n vagis. No et moguis. Només accepta i no ho jutgis. És el més honest que faràs. Així que sí que he fet alguna cosa que no havia fet mai com a actriu.
Doncs aquesta frase, no? Les dones ens han rentat el cervell perquè odiem el nostre cos tota la vida. Proveu de posar-vos nues davant d'un mirall sense moure, sense fer gestos, sense remoure-us, no? Si no l'heu vist, us animem a recuperar el vídeo perquè és un discurs que fantàstic que apela a totes les dones, que li va sortir així a Emma Thompson enmig de la roda de premsa, i per tant una reivindicació no només dels cossos així, mal anomenats imperfectes, hi ha aquesta crítica a la pressió estètica que pateixen moltes dones i que en professions, com en el cas d'Emma Thompson, com la interpretació, on la imatge és tan important, encara s'accentuen segurament més. Per això avui he volgut convidar un parell d'actrius de casa nostra que segur que coneixeu, que tenen una llarga trajectòria i que ens poden ajudar a entendre el que explica Emma Thompson en aquesta roda de premsa. Un és l'Àngels Bassas, que és actriu, però també és escriptora. Què tal, Àngels? Molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
Molt bé. I també ens acompanya la Mamen Duc, que és l'actriu, cofundadora i membre de les fantàstiques T de Teatre. Què tal, Mamen? Molt bon dia.
Bon dia.
Bueno, no sé si aquesta setmana us ha remogut una mica això del discurs de Emma Thompson, Àngels.
A mi m'ha remogut, però és una cosa que porto anys reivindicant i que he escrit articles sobre el tema. O sigui, no em ve de nou, perquè som actrius, la Mamen i jo, que ja tenim una edat i que, per tant, sabem del que està parlant. I aquesta dona és meravellosa, la Emma Thompson. Al darrere també hi ha una dona meravellosa per dintre, intel·ligent, que això és el que li fa dir aquest tipus de coses, no? I el que passa és que no estem acostumats d'aquí... O sigui, portem pocs anys sentint aquest tipus de discurs, que és el que hem de començar a remoure consciències des de fa molt de temps, no? Perquè tenim molta feina a fer. Portem molts anys de retras.
Mamen?
M'ha encantat les declaracions d'ella i això m'ha remogut perquè, dius, aquesta sinceritat i aquesta manera de dir-ho tan, tan clarament, no? I que una actriu que ha passat per tantes feines, que és meravellosa actriu, i el que diu l'Àngels, intel·ligent, bueno, i que digui que el més difícil de la seva carrera i que una cosa nova que realment ha fet ara, després de tants anys de carrera, sigui això, no? I llavors dius, que fort, que ens costi tant una cosa així perquè sí, perquè la societat ens ha matxacat o ens ha col·locat en un punt que sigui una cosa difícil quan hauria de ser una cosa tan natural, en teoria, no?
M'han dit, Àngels, que de fet tu una vegada al teatre vas interpretar el mateix paper que Emma Thompson, no?
Oh.
Sí, sí, la Beatriu del Molt soroll per no res, de Shakespeare, i just teníem a l'Emma Thompson com una mica com un referent, no us en recordeu les pel·lis amb el Kenneth Branagh
sí,
i tot això?
I
vaig fer el mateix paper, que a més, curiosament, també és una dona que reivindica que la deixin estar una mica, no? És una dona molt independent, que no vol un marit, no? Que rebutja tenir un marit. Per tant, és molt significatiu, no? Que interpretéssim aquest paper shakespearià. La Emma Thompson a mi és una dona que em sembla fantàstica. A banda de que la vaig trobar bellíssima, la vaig trobar preciosa als seus 62 anys, i realment el tema que ha tret és molt interessant. És aquesta cosa d'haver-nos d'acceptar sense haver de posar, sense haver de canviar, sense haver de buscar l'equivocació, sinó buscar el que hi ha, la naturalitat, sense cap tipus de complexa, no?
Us ho volia preguntar a vosaltres dues, perquè us dediqueu a la mateixa feina, sou actrius, l'edat, sou més joves les dues, l'Àngels crec que tens 50 anys, la Mamen en té 50, una mica sí. Més 56, la Emma Thompson sí, en té 62.
55 no? Encara, eh?
50, perdona'm, doncs mira, bueno,
no passa res
per l'edat, precisament que estem parlant, però disculpa, 55. I per tant, dedicant-vos a la mateixa professió, segurament que hi ha moments de la part del discurs que encara us interpel·len una mica més que no només pel fet de ser dones, que també, no? Que és la feina a la qual esteu exposades i que en moments determinats, amb els canvis del vostre cos, amb l'edat, deuen modular-se també, no?
Sí, sí, és que...
Sí, Mamen, suposo que estaràs d'acord
sí.
amb mi.
Perdona. Sí. Àngels, ha començat la Mamen, disculpa, és que això de la distància a vegades...
Doncs a mi m'ha arribat tard, perdoneu,
No, no,
tranquil·la, no passa
res. Ho milloraré jo, és error meu. Mamen el primer i després l'Àngels.
D'acord. Val. No, que sí, que dic que evidentment en aquesta feina dones d'aquesta edat costa molt veure'ls, no és gens normal. I a més, o sigui, salta com es passa de ser jove a de cop ser àvia, no? Hi ha una part d'entremig que és quan, jo penso que com a actriu precisament és quan estan millor, perquè clar, ja coneixes el teu instrument, ja tens una experiència, però sí que clar, has anat envellint, lògicament, i gràcies a que has pogut anar envellint, no? Perquè... I, en canvi, no es dona valor, això. Jo penso que el valor a la bellesa d'edat o a la maduresa, ostres, és una llàstima perquè que no se li posi el foc allà, no? Perquè és preciós i es poden explicar coses molt maques.
Mamen, quan dius que hi ha un forat o hi ha un gap, hi ha un petit interval de temps en què passes de ser una dona jove a passar a ser una àvia, interpretativament parlant, a quina edat passa això?
O sigui, hi ha com un... Que això ho heu sentit molt també amb moltes actrius l'altre dia, no sé si ho deia la Nora, la Maribel Verdú, i sí. Així que deien que van passar de cop de ser les xiques de la pel·lícula a ser madres d'un niño de 25.
Clar.
Que aquest salt ja, també és ben estrany, perquè igual no has pogut ni per edat tenir un fill d'aquesta edat. I després com desapareixes i llavors necessiten l'àvia, o sigui, passa com dels 45... o dels 50 i et passen a fer els 60 i ets àvia sempre, no? O, no sé ben bé les edats com és, però sí, hi ha aquest salt de que ets o xica de la pel·lícula o madre directament, llavors el protagonista i el qui li passen les coses és a l'altre, o de cop ja ets l'àvia de la família, no? Quan en realitat una dona de 50 o de 60 de l'edat de l'Emma Thompson té moltíssimes coses a explicar i té, és com per mi el pont entre les dues generacions, no? O sigui, és una persona que ha estat cuidant o està cuidant els seus fills encara, té fills a casa o així, i està cuidant a la gent gran i, i està treballant amb unes capacitats, o sigui, són superhomes les dones d'aquesta edat.
A tu t'ha passat això, Àngels, també?
Sí, de fet és un tema que sempre hem parlat, que a més és molt estrany perquè les dones hem sigut mares més grans la nostra generació, hem sigut mares als 35. De cop i volta vèiem interpretant a papers de mare a una noia de 28, que dius, i per què no una de 35 o una de 39? Que ha sigut mare, en realitat, i té un peque. O sigui, hi ha hagut com un decalatge a vegades amb les edats. A banda de que, fixa't, no, del que estem parlant, és com si s'associés a mare o àvia, quan la dona és molt més que una mare o que una àvia.
Exacte.
O sigui, és mare de família i, en tot cas, també és una dona sexualment, potencialment, amb una sexualitat fins molt més tard, que això no se n'està parlant obertament, tampoc, de la sexualitat de la dona, que la Emma Thompson és un dels temes que ha tret, i professional, com a dona professional, fixa't que és potser de les poques professions que s'associa només a la imatge, quan la dona a aquesta edat és moltes més coses, no? Sigui una metgessa, sigui una advocada, sigui una actriu, sigui... No? Professionalment té moltes més coses a dir, no és només mare de família, és mare de família, primer, si és que ho és, i moltes altres coses, no? I s'ha de parlar d'aquestes dones. A banda de que hi ha hagut un canvi de paradigma molt bèstia, que les dones a aquesta edat, moltes d'elles tenen, per exemple, parelles més joves que elles, quan en realitat a vegades al cinema o a la televisió seguim veient el patró d'un tio interessantíssim a nivell professional i a nivell físic amb 60 tacos o 50 o 40 i pico, que li segueixen posant una nòvia, una parella més jove. Mm-hmm. Això no està reflectint la realitat.
Perquè, disculpa'm, als homes actors no els hi passa això. Poden continuar sent el galant, el tio de la pel·lícula, fins quan vulguin, pràcticament.
Bueno, mira, a veure, perdó, però mira, per exemple, el Coronado, que i és gran, és molt, mm-hmm. més, deu ser com l'Emma Thompson, no així. I, clar, segueix sent un home atractiu, evidentment, com l'Emma Thompson, que ho és.
Sí.
I pot fer, sempre el poden juntar amb dones molt més joves.
64, em diuen ara, mamen, té Coronado, sí.
Clar, i pot ser el protagonista de la sèrie o de la pel·lícula. La dona costa més. Mm-hmm. O no, jo ara mateix no em ve un referent de... Bueno, tot el rebombori que es va fer amb la Kate Winslet, no? Perquè
sí, home,
se la veia no sé què i dius, bueno, se la veia, és lo normal, és una dona d'aquesta edat que viu en aquell poble i sí. És així. Seria mentida que fos una dona estupendíssima de cos, sense cap arruga i vestida de Chanel, no?
Mare of Easttown, no? La sèrie en què interpretava Exacte. Aquest paper de la policia, de la investigadora, i que ella, a més, va lluitar contra la idea que fins i tot en les promocions, etc, li esborressin arrugues a la, de la cara, no? Els cartells, etc, etc, no? Àngels.
Sí, sí, és que és com si s'hagués de... Encara se segueix associant a la dona aquesta dictadura de la imatge. O sigui, aquesta pressió respecte, que és el que diu la Emma, no? La Emma Thompson a les seves declaracions. Quan començarem a acceptar que hem de deixar d'exigir-li a la dona aquesta, que estigui guapa permanentment, que sigui bonica, que sigui amable, que sigui suau, que sigui tot aquest tipus de pressió que hem rebut a nivell d'educació, quan a l'home no se li demana això, no? I probablement a la nostra professió estaràs d'acord, mamem, que el fet de que, per exemple, se'ns exigeixi que per un càsting es miri els seguidors que tenim a Instagram és més dictadura de la imatge. O sigui, des de quan els 30 anys de professió que portem en qualsevol altra professió, no? El nostre bagatge, saviesa personal, professionalitat, els anys d'experiència professional, laboral i formació tenen molt de pes en una metge, en una advocada, en altres professions, i en canvi l'actriu tingui més poder el fet de que tingui seguidors a Instagram, la imatge?
Totalment.
De veritat?
Això passa, sí?
Sí, sí, està passant, sí. Aquestes coses. I, perdona, Àngels, vull dir, i que, o sigui, que no es valori que l'actor ha de canviar i ser manejable. O sigui, precisament un actor ha de poder transformar-se, i això en un home es valora moltíssim. Oh, Bardem, en No hay país para viejos, és una altra persona, la peluca, no sé què. I això ho fa una actriu i, ai, no, s'està disfressant. O sigui, com que no es, em sembla a mi, que no es dona aquest valor de, o los lunes al sol, em van venint coses, no?, que dius, vale, aquell que és panxut, l'altre calvo... Mm-hmm. Home, doncs amb dones igual... Perquè no, evolucionem igual i tenim la nostra i amb dones sí. Hauria de ser exactament igual. I de dir, oh, que guai aquest actor, que és tan proper, que és la dona del súper o la meva veïna, que la reconec com a persona, no? Aquest personatge.
Deixa'm preguntar-te tu, Àngels, concretament, perquè qui la recordi de, per exemple, el temps de silenci o de l'època del cor de la ciutat, etc. Jo sempre he tingut la percepció que, evidentment, això ens passa... si no vas al teatre, si no segueixes altres facetes de la vida, que desapareixies del cercle públic, no?, i de les actuacions en un període posterior a això, el cor de la ciutat, etc. Això va passar, realment?
Mm-hmm. Sí, sí, a mi m'ha passat. O sigui, en dono fe. I jo crec que la maduresa, precisament, dels meus...
Ai, que s'ha tallat ara la... Mira, que ara estava l'Àngel... A veure si podem recuperar l'Àngel, si no la poseu per telèfon, sisplau. Perquè s'ha tallat ara que estava fent l'explicació. No sé si, mamen, tu, clar, amb T de teatre heu anat creixent juntes, també.
Sí.
I els vostres projectes heu pogut seguir-los fent precisament perquè éreu una companyia, no?, estable, d'alguna manera.
Exacte. No, el bo nostre, ja de ben joves vam tenir la vista de dir generem-nos nosaltres mateixes la feina, perquè ja de joves veies que hi havia molta més feina per actors que per actrius, no? I llavors dius, ostres, esperar-nos a que ens generin la feina una altra, que evidentment estem obertes a que ens surti feines a fora i que després dels 30 anys de carrera hem fet moltes coses fora i dins. Però el poder estar dintre de teatre i generar-te la teva pròpia feina i buscar gent per treballar i tal, això és meravellós. I envellir juntes, no? Sempre diem, bueno, acabarem fent un dia les xiques d'Oro, tant de bo, no?, que poguéssim arribar a fer una sèrie de televisió amb 70. De fet, Jet Lakers acabava així, que érem supergrans i com ens moríem l'últim capítol, no? I tant de bo. Perquè, clar, a més, tota la relació que hem viscut durant tot aquest temps, això està de pozo, això està allà sota, com a les actuacions. Mm-hmm. Aquesta relació ja està creada i és molt xulo. I ara, per exemple, l'últim que hem fet... Bueno, si tens a l'Àngel, m'avises, eh?
Sí, no, tira. No digues que anaves...
L'últim que hem fet, aquesta coproducció amb De Goll de Gom i la Brutal...
Sí.
Clar, són dones de 55 anys, amb la Mercè Martínez, que té 10 anys menys que nosaltres, sí. I dos actors joves, cantant, ballant sobre l'escenari, sobre uns talons, fotent-nos de nosaltres mateixes... I moltes actrius ens han dit, que bé, i quin valor teniu de fer això, no? Mm-hmm. Perquè no és... Cap, com que no tenir cap tipus de vergonya o de recel d'ensenyar-te tal com ets. Doncs pues jo ballo amb el que jo sóc, que puc aixecar la cama fins aquí, o canto, i això, i riu, i m'enric de mi mateixa d'això, no? I això és un plaer poder-ho fer.
Crec que hem recuperat l'Àngels. Àngels, és per aquí, eh?
Perdoneu, eh?
No.
Si tros m'he perdut, no, espero no repetir-me.
No, de fet, t'hem perdut des del principi de la resposta,
des
que deia...
A tu
et va passar, diguem-ne, de forma directa.
Sí, no, us deia que probablement la nova generació d'actrius no ho està patint tant, perquè ara ja hi ha un canvi de mentalitat, però nosaltres sí que ho vam patir al seu moment, que quan eres mare, això, jo vaig ser mare als 34, desapareixes del mapa, perquè entre la maternitat, la lactància i tal, jo recordo que ja feia un any que havia tingut el nen i encara em deien, ai, acabes de parir, no? Estàs anant al pit. I jo deia, no, nois, però si ja té un any el nen, o sigui, i a més puc treballar siguent mare, no? És a dir, això ja té ja tenia un impacte molt bèstia, era com si de cop i volta no estiguessis disponible pel fet de ser mare, no? Uh-huh. I t'apartaven i això ja era un... I a mi em va passar, o sigui, de cop i volta va baixar la feina, o sigui, jo venia de fer protagonistes en un munt de sèries i just ho has comentat, no? Just em vaig embarassar al final del Cor de la Ciutat. I, noi, vaig estar anys i anys que a TV3, per exemple, doncs no sorgia res. I sortien coses a Madrid, no? A banda de que jo, a més del problema de desaparèixer el mapa perquè ets mare, doncs vaig tenir un problema mèdic que afectava precisament a la meva cara, perquè, i ho puc dir així obertament, vaig tenir una paràlisi facial, amb la qual aquesta dictadura de la imatge, imagina la mala premsa que això va tenir, que jo després em vaig recuperar. Doncs va tenir un impacte bestial. I de Madrid... Com que no estaven contaminats per la notícia, em van seguir trucant, no tenien cap mena de problema. De fet, cuéntame cómo pasó, em van tornar a cridar la temporada següent. Per tant, jo vaig viure aquest impacte de la mala premsa que pot tenir el fet de que una actriu hagi sigut mare o hagi tingut un problema amb la imatge temporal, eh? Imagina't.
Quan dius que mala premsa... És a dir, amb la paràlisi facial que vas tenir, se't va atribuir... Vols dir que se't van atribuir moltes coses?
Ah, sí, Catalunya. Mala premsa, perquè de cop i volta tornem a la dictadura de la imatge. Què passa? Que per tenir una paràlisi facial després de recuperar-me... Sóc encara més vella, sóc encara més interessant. Uh-huh. Jo m'he recuperat, però he hagut de fer un sobreesforç que no us ho podeu ni imaginar, per dir, ei, que torno a ser aquí, que estic disponible, que puc treballar, que la meva cara segueix sent preciosa, que sóc una persona encara molt més interessant del que era abans. Mm. I tinc moltes coses a dir. Imagina't si la dictadura de la imatge afecta pel fet de tenir arrugues, imagina't algú que es comença a dir doncs, que ha tingut una paràlisi facial... Que això què vol dir? Ostres, pues que no pot moure mitja cara durant uns mesos, però després m'he recuperat.
Quant de temps vas estar treballant això?
Bueno, vaig estar 7 mesos treballant la meva cara davant d'un mirall.
Davant d'un mirall, clar. Bueno, el mateix que diu Emma Thompson, la idea aquesta del mirall. Sí. Tu vas fer exercicis durant més de mig any per recuperar la mobilitat.
Un any, pràcticament un any. Exercicis davant del mirall cada dia, com una jabata. Per recuperar la meva cara. Com aquell que ha de recuperar una cama, doncs jo havia de fer rehabilitació facial, que això en el seu moment, quan a mi em va passar, només hi havia al departament de Bellvitge, i he ajudat a moltes dones a posteriori, perquè és un tema que es desconeix totalment.
Dones? Perquè què té a veure amb el part?
Sí, està molt relacionat amb el prepart, postpart, o sigui, et pot passar just abans de parir, durant o després de parir.
Perdona, i llavors, és que clar, això... crec que és una cosa que vas explicar, diguem-ne, lateralment en una novel·la, en què, bueno, un dels llibres que vas escriure...
Sí, ho he tret sí, el meu llibre de relats, La vida té aquestes coses, sí.
Un relat, no? Vas fer com un conte, no?
Sí, 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 és la meva segona novel·la, que és de fet és un llibre de relats per adults, i un d'ells vaig decidir parlar obertament d'aquest tema, es diu Mirallet, Mirallet, qui és la més vella del regne, perquè vaig fer la metàfora sobre, no? La reina que es mira al mirall, no? I vol ser la més bonica, i vaig fer una metàfora per dir, bueno, jo em vaig haver d'enfrontar a mi mateixa i acceptar-me, com diu la Emma Thompson, tal com era en aquell moment. I la meva gran lluita va ser, aquesta és la nova Àngels Bassas, vaig a fer-me encara més bonica, vaig a fer-me encara més sàvia, de fet, després vaig començar arrel d'això a escriure, a ensenyar tot el que jo escrivia des de feia molts anys. Va sorgir l'Àngels Bassas escriptora, tinc 13 llibres publicats per nens i per adults. Aquest any trec un altre llibre per nens i un altre a la meva tercera novel·la. Segurament jo no hagués fet tot això si no hagués cregut en mi mateixa, amb altres facetes de mi mateixa, si no m'hagués passat això. I després recuperar-me com a actriu i recuperar-me també a nivell de, ei, que ja puc tornar a treballar, que ja sóc la mateixa amb una sèrie de condicions, si tu vols, un palet diferents, però sóc encara més interessant. El que parlava la mama fa un moment, de, aquest rol que s'atribueix al coronado o a qui sigui, no? De quin tio més interessant amb la panxa o amb les arrugues, per què no una actriu que té arrugues, que és diferent perquè ha tingut una paràlisi facial... perquè segueix movent la seva cara igual de bé o millor que abans, val? I deixem d'exigir amb una dona actriu que sigui una dona sense arrugues. Per què?
Àngels, tu vas pensar en aquests 7 mesos, o pràcticament un any d'exercici davant del mirall, que no tornaries a ser actriu?
Sí. Sí, de fet, li vaig preguntar a la meva neuròloga, i em van arribar a dir que, bueno, que em plantegés la possibilitat de deixar la meva feina. I aquí jo vaig... jo sóc una persona profundament espiritual i vaig demanar-li a Déu que no. Que així, a mi això no em passaria i no em va passar. De fet, sóc el cas de recuperació més bèstia contra tot pronòstic a Bellvitge de recuperació de la meva cara.
Perquè m'imagino que devies fer un esforç descomunal davant de tots aquests mesos.
Sí, pel fet de ser actriu, jo crec que nosaltres coneixem molt bé el nostre instrument. Llavors, i també tenim la capacitat d'autosugestionar-nos, és a dir, d'enviar una informació com a actrius, sabem sugestionar-nos per portar les emocions a port, val? Aleshores, a mi el tema d'enviar la informació al meu cervell per recuperar-se va ser molt bèstia. Però vaig tenir una força de voluntat molt bèstia, perquè la gent tira la toalla als 3 mesos, jo no la vaig tirar durant un any. I em vaig recuperar i vaig tornar a treballar al cap d'un any. De fet, a Madrid mai em van preguntar, per tant, no veien cap problema en la meva cara.
Clar,
sí,
clar.
Quan parlaven amb la premsa, jo tinc la cara que tinc i no em dona cap tipus de problema per treballar com a actriu. Jo no tinc cap mena de problema per expressar les meves emocions i, de fet, em considero, i m'ho ha dit moltíssima gent, molt més bonica ara als 50 que quan en tenia 25. I ho dic convençudíssima. I em van donar papers preciosos a Madrid. Què passava aquí? I segueix passant, cuidado, eh? Doncs que hi havia aquesta idea contaminada de que perquè has passat per un episodi com aquest, ostres, doncs sembla que ja no et donen els tants papers, me n'han donat molt pocs, senyors.
Això continua passant, eh?
Sí, sí, en continua passant, en canvi a fora no. He tingut més feina a Madrid que aquí.
Perquè aquí ets l'actriu que va tenir una paràlisi facial, per entendre'ns, eh?
Sí, de fet, durant un temps em vaig enfadar molt perquè jo... Posava el buscador el meu nom i sortia a Google Àngels Bassas ictus. Jo no vaig tenir un ictus. Imagina't, eh? Fins a aquest punt, eh? Okay. Llavors, és clar, això ho pateixes molt. Has de ser molt forta i molt lluitadora, com he estat jo, per lluitar contra això, contra aquest monstre de la premsa o de la rumorologia o del gossip atribuïble a una cosa així. Quan, a més, s'hauria d'acceptar que les persones són molt més que el nostre físic. El que deia la Mamen fa un moment. Les actrius hem de poder lluitar per ser actrius que fem papers diversos. La diversitat està molt de moda. Molt de moda. Nosaltres som diverses i podem interpretar molts tipus de papers més enllà de la dona bonica. A mi, a més, jo havia fet protagonista sempre de prota, de tia guapa, i la meva gran lluita ha sigut que després fer papers de mare, d'advocada, de lo que sigui. Vull papers diversos.
Volia acabar només amb una pregunta que us trasllado les dues, perquè vaja, aquest relat de l'Àngels ha estat realment impressionant, t'he de dir, Àngels, perquè no el coneixia i realment m'ha impactat moltíssim aquesta història personal, i que a més s'afegeix a tot el que ja dèiem de l'Emma Thompson, perquè gairebé sembla un retrat molt fidedigne del que estava explicant Emma Thompson a la roda de premsa de Berlinale. Només amb una pregunta, vosaltres coneixeu dones que en un moment determinat de la seva carrera, quan tenien aquest trànsit, que heu dit tan estrany, que va de ser la tia bona, no? La guapíssima protagonista de no sé què, a una mare o una àvia, que en aquest període de temps han dit, és que no trobo res, ja està, ho deixo córrer. Que hagin abandonat quan passen determinada edat?
Sí, n'hi ha moltes.
Sí, Mamen, digues.
És que volia dir una cosa de lo d'abans, de l'Àngels. Primer, felicitar-te, perquè em sembla increïble com tu has currat i això, que és una passada. I volia fer un petit comentari, perquè hi ha un actor, que ara està super de moda, el millor Ventimiglia, que està fent This Is Us, no?
Sí.
Que té una paràlisi de cara. I, de fet, Harrison Ford en té una petita. Però, en canvi, se li veu que mira quin somriure tort més maco que té, no?
Sí.
I quina gran diferència. Per què aquesta diferència? I aquest noi també explicava això, que havia treballat davant del mirall moltíssim, que a ell li va costar molt acceptar-ho i tal, però des de fora és un tio que té un somriure atractiu perquè se li gira només una miqueta aquí, no? Mm-hmm. Això és quina tonteria. En canvi, a l'Àngels se li tancaven portes.
Tens tota la raó, que ara m'has fet pensar i no hi havia caigut amb el Jack Pearson, no?, de This Is Us, que
és
el protagonista d'aquesta sèrie fantàstica, i tens tota la raó en aquest punt. La veritat és que no... I la manera en què es tracta, efectivament, quan és un home o quan és una dona.
Sí.
No?
I jo
no,
és curiós, Mamen, no ho sabia, conec, això.
Àngels.
Gràcies, Mamen. Sí, no ho sabia, i és significatiu el que dius, no?, que amb un home se li accepti i amb una dona no.
Sí. No, i la pregunta del que us havia fet, coneixeu, sí, dones que ho han deixat en aquest moment clau del món de l'actriu, que és aquesta època que no ets ni la noia jove protagonista ni l'àvia, diguem-ne, de la història?
Jo no, jo ara estic pensant i no em ve ningú al cap, la
Àngels.
Veritat.
Sí, jo sí, perquè, bueno, vaig escriure l'article aquest fa un parell d'anys per parlar d'aquest tema, i vaig estar documentant-me amb xifres d'ISGE i parlant amb moltes dones actrius, i el problema és que sí, moltes abandonen. Sí, moltes abandonen o estan treballant d'altres coses, i és una pena. Clar, hi ha un tema també estadístic, de que són moltes més actrius que actors, només cal mirar les jo que dono classes també d'arts escèniques. En una classe pots tenir 10 noies i un noi o dos, val? Per tant, clar, hi ha molta menys feina per nosaltres, no? I després, en realitat, aquí ara entraríem en un debat que podria durar una hora més, no? Però nosaltres portem molts anys endarrerides, perquè en realitat la dona, l'impacte de la dona treballadora ha sigut al segle XX. Per tant, imagina't tot el que tenim que recuperar, no? Llavors, hosti, sí, jo sí que em conec de pobres que estan treballant d'altres coses, sí.
Tres quarts d'una del migdia. Us agraeixo moltíssim, de veritat, a la Mamen Duc i a l'Àngels Bassas, que ens hagueu aportat la vostra visió sobre aquest discurs que s'ha fet absolutament viral de l'Emma Thompson a Berlín, al voltant del cos de la dona i del fet de ser actriu en determinades edats. Recordeu que la Mamen, el 4 de maig, com deia, l'Esté de Teatre porten aquesta obra de Canción para volver a casa a Madrid, i seran tot el mes de maig. A més, van fer el 30 aniversari de l'Esté de Teatre fa no massa, l'any passat. I, Àngels, ens deies que el març publiques llibre, eh? Fem teatre, fem teatre.
Sí. Jo estic ara assajant una comèdia que es diu Cunyades amb el Ramon Grau,
sí.
Amb els actors del Polònia i tal, que estrenem també el 30 d'abril.
Que bo.
I trec un llibre ara el 19 de març, que es diu Fem Teatre, Femos Teatro, perquè surt per tot Espanya, amb la Galera, que és un llibre que em fa molta il·lu, perquè és tot l'amor que sento per la nostra professió d'actors, però per nens, il·lustrat per la Roser Calafell, i sortim el 19 de març, o sigui que per Sant Jordi tindrem campanya Sant Jordi i tot això, i al setembre trec una novel·la nova amb el Massip, amb columna.
El Massip, el Salvador Massip.
Sí,
gran conegut també d'aquest programa, efectivament.
Sí, sí, hem escrit una novel·la a quatre mans, un thriller a quatre mans.
Boníssim, boníssim. Doncs moltes ganes de llegir-ho, efectivament. Àngels, Mamen, ha estat un plaer, de veritat, moltíssimes gràcies.
No, gràcies a vosaltres.
Una abraçada, Mamen, i a tots vosaltres.
Una abraçada, Àngels, molt forta.
Que vagi molt bé.